Daniel Arasa, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ara, espera. T'escoltem. Daniel Arasa, bona vesprada.
Bona
vesprada. Ara, sí? No sé si t'escolta bé. Daniel Arasa, bona vesprada.
Bona vesprada.
A la tercera.
Endavant.
Bé, endavant. Escolta una cosa, conversar amb tu sempre és una mica com tocar el cel, també t'ho dic, eh?
Bueno, el llibre aquest parla del cel i per això, en aquest cas, és tocar tres vegades, no.
Doncs anem a fer aquesta conversa que em ve molt de gust.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
És periodista, doctor en Humanitats i Ciències Socials i enginyer tècnic i químic. A més, ets, Daniel, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Durant 20 anys va ser redactor en cap d'Europa Press a Catalunya, déu-n'hi-do, i segueixes col·laborant amb els mitjans de comunicació de manera molt activa. Has publicat més de 30 llibres en castellà i català, com per exemple A les 9 la lluna o Déu no demana el currículum, Dios no pide el currículum, i ara has tret aquest darrer llibre sobre el qual volem xerrar amb tu uns minuts. Es diu Tu por aquí, és una pregunta, Tu por aquí, i té un subtítol, Conversaciones en el cielo. A veure, Daniel, quan et pregunten la gent, els amics, de què va el llibre, tu què els expliques?
Els explico que penso que, en primer lloc, que aniré al cel per la misericòrdia de Déu, evidentment, no per mèrits, però que després penso que el cel serà molt divertit, perquè allò que ens agrada a la Terra, ara parlàveu de futbol, per exemple,
sí,
que li agrada el futbol, veure futbol a totes hores i jugant a futbol a totes hores, no? O bé, aquell altre que li agrada el cine, doncs igual. O que li agrada treballar la seva feina, igual. Jo m'agrada el periodisme, la història. I, efectivament, penso que allà podré fer contínuament de periodista i buscar la història, buscant personatges de la història en els que pugui explicar-me moltes coses que han quedat d'incògnita a la Terra.
Bona resposta, molt bona resposta. Escolta, ara destriparem una mica el teu llibre, però ja explico que la primera part jo crec que és una mica més reflexiva, tot el llibre és reflexiu, però tal vegada té una primera part més reflexiva i una segona part en què tu imagines d'alguna manera els personatges que t'agradaria trobar-te en el cel, en la glòria, en l'altra vida, i com podrien desenvolupar-se una mica aquestes converses que tu ara mateix ens deies. Però en la primera part fas reflexions interessants, també, i vull posar-les en consideració amb tu. Per què creus que els cristians viuen a l'armari, una mica amagats? Per què els fa certa vergonya declarar-se cristians?
Sí, poso un exemple.
Vinga.
Per exemple, el Parlament català, espanyol,
sí,
europeu, quantes persones realment es mostren en criteris cristians en aquest moment? Pràcticament quasi cap, i alguns ho són. Jo penso que això, hem caigut en un gran error d'autocensurar-nos, de dir, no, escolta'm, no sigui cosa que diguin que imposem als altres els nostres criteris. Per tant, la gent tendeix a tancar-se una mica, a dir, bueno, jo a nivell personal em porto una vida cristiana, però no em moc a la vida pública. Però no, senyor, els cristians hem d'estar presents expressant-ho en la vida pública. No vol dir que som manats per l'Església en el sentit de dir, no, escolta'm, l'arcabisbe o el bisbe m'ha dit que faci això. No, un, en sentit cristià, amb visió pròpia, està allà a la societat i diu, escolta'm, què és bo per la societat? I davant d'això, doncs, evidentment, aportar el màxim per transformar aquesta societat, sigui a través de, inclús de la política, però també de moltes activitats socials, humanes, d'entitats, etc. No? I exposant-ho i sense amagar-ho de cap de les maneres. Diguem, encara que no parles contínuament de Déu, Déu pot estar present en les teves activitats, i en les formes de dir, i en les teves accions.
És a dir, que no hi hagi aquesta trencadissa que de vegades existeix entre la vida de la fe i la vida del quotidiana.
Exacte, una mica que és com un sombrero, que un se'l treu, se'l posa.
Sí.
No, la vida de fe, un la porta dins i l'expressa. I un expressa allò que diu allò, lo que en el corazón habla la boca.
Sí.
Per això, nosaltres, el que si ho tenim a dintre, això ho parlem, no?
Es confon una mica bonisme amb cristianisme?
A vegades sí, i potser hem caigut en part culpa nostra, no? Perquè, evidentment, el bonisme, tot està bé, no passa res, no? I precisament no parlem completament de les coses, sinó que les deixem una mica a mitges. Viure la justícia, viure la caritat de cara als altres, evidentment, és fonamental. Però no vol dir que tot, haguéssim de dir a tot sí. No vol dir, per dir-ho d'alguna forma, no vol dir que a cadascú que trobem pel carrer li hem de donar una moneda, sinó que hem de viure de forma normal i ser sobretot pensar per transformar i per bé de l'altre sempre, però no pensar que les solucions són fàcils. Per exemple, el bonisme a vegades planteja solucions fàcils, que és dir, no, els immigrants tots vinguen i estan, no, no, escoltem, pensem-ho, segurament hem de fer molt i els hem d'entregar-nos per ells, ajudar-los, però possiblement hem de regular les coses, per posar un exemple, no?
Aquesta és una pregunta arriscada, però que em ve molt de gust fer-te-la per conèixer la teva opinió. Tu creus que s'està menjant una mica la visió social, la tasca social, la part més radical de l'Evangeli en la seva dimensió més profunda? Ens estem oblidant una mica del cor de l'Evangeli per centrar-nos en aquesta... ens hem d'ajudar i hem de ser solidaris, etc.
Totalment, totalment, el que estàs dient. I a més considero una cosa, que és un gran error. O sigui, evidentment, mira, l'Església en el seu conjunt, cada parròquia, cada iglesia, cada centre cristià fa com ningú ajuda social. Uh-huh. La suma de tot el que fa l'Església, no hi ha ningú a distància de fer-ho. Ara bé, això és una actitud, i pensa que digues, una mica covard només parlar d'això. Perquè, esclar, això, si parlem d'això, ningú es posa amb nosaltres. Però si resulta que tu parles, no, però l'avortament no, eh? La defensa de la família sí, la ideologia de gènere no. Llavors tots se tiren a sobre. I llavors resulta que... I o sigui, parles d'educació cristiana a l'escola, etcètera, no? I això fa que s'estigui tenint una gran temor a parlar d'això. I però és dir que només a parlar de lo social, que és bo i està bé que es faci, però no només lo social. Jo, inclús, per exemple, hi ha àmbits socials cristians que fan una labor d'atenció a les persones bona, però no parlen per a res de que són cristians. I molts dels que van allà ni se n'entenen de que és una labor, diguem-hi, impulsada per l'Evangeli. Crec que és un gran error que s'està produint.
Vale, una mica també del llibre. El llibre dius que has conegut molts sants. Quins són aquests sants?
Bueno, són sants anònims, o sigui, no vull dir que siguin sants de persones que han sigut especialment importantíssimes,
sí,
però persones que has conviscut amb ells en el treball, en la família, en amics, i dius, aquesta persona és molt santa, perquè ves una entrega enorme, que no buscava la seva glòria, que no buscava contraprestació en tot el que feia, que es dedicava a ajudar els altres, que vivia una vida interior potent. I dius, aquesta persona realment és santa, s'ha mort, estic segur que està al cel. Òbviament, no ho puc ratificar en el sentit d'un coneixement directe, però convençut de que hi ha sants. És més, hi ha una cosa que penso que els mateixos cristians em tenen en compte. Hi ha moltes persones santes entre els cristians. Santes vol dir que fan la voluntat de Déu. Ser sant és voluntat de Déu. Que sant no vol dir perfecte. Que a vegades podem confondre que sant és perfecte. No, no. Anar al cel pot ser persones molt normals, corrents, que passen quasi desapercebudes, però que van deixant una labor al seu costat, una petjada importantíssima en els que es rodegen. No?
De fet, el llibre, recordem que estem presentant aquest llibre, el darrer de Daniel Arasa, periodista, Tu por aquí, que se llama Conversaciones en el cielo. El llibre planteja una cosa que qui t'escolti, doncs, és clar, cal fer per agafar aquesta visió, cal una mica la fe cristiana. Dius que els que siguin grans a la terra... les seves vides, els poderosos, els rics, els intel·ligents, les grans figures de la història de la humanitat, potser siguin petits quan arribin al cel. No obstant, els últims, ho acabes de dir, les persones anònimes, els humils, els pobres, potser són grans. De fet, això ho diu realment l'Evangeli directament.
Efectivament, no descobreixo res, el que passa que és recordar-ho, perquè en aquest mateix llibre, com és lògic, la part que parlo de personatges, lògicament cites quasi tots personatges coneguts, perquè si dic que un que es diu Francesc Rodríguez, pues segurament ningú sabria qui és. Ara, si dic un emperador, o un gran polític, o un gran empresari, sí que el coneixen, no? Però estic convençut, a part de que Jesucrist ho diu, és que, a més, és el que a vegades els últims en els primers, aquella vídua que donava la petita quantitat...
El que li faltava.
Que donava tot el que tenia, sí, molt més que aquest gran magnat que ha donat 5.000 milions per a no sé què, que a vegades inclús el llibre, un altre llibre, no parlo, de que són filantropia, a vegades negativa, destructiva, encara que donin milers de milions, no? Poso un exemple així, no?
Parles al llibre, per qui no ho sàpiga, de l'amor sense embuts i, a més, amb un llenguatge senzill que a mi m'encanta, perquè no es parla de l'amor gairebé, Daniel. És un tema molt tabú, jo crec que en la societat la gent no ho té massa present. I quan trobo persones que la miren als ulls, a més amb aquesta mirada d'esperança i de realitat, em sembla una notícia excel·lent. Et destaco una de les primeres frases que m'he trobat al llibre, també per contraposició a la mirada del món, de la resta del món. Mort de Sant Pau, de Sant Joan Pau II, per cert, avui justament es compleixen 60 anys del Concili Vaticà II, a la notícia que va difondre el Vaticà en aquell moment, a la mort de Joan Pau II, deia: el papa ha tornat a la casa del pare. El mateix papa va dir: no m'estic morint, estic entrant a la vida. I jo he escoltat moltes vegades respecte a la mort, a la gent que té fe, he nascut per a la vida eterna. Fixa't quina mirada més diferent a la que es planteja una gran part del món, també.
Sí, la veig. És comprensible, perquè a tots la mort, a part de ser tabú, ni tenim por. O sigui, ningú mos agrada la mort. És molt fea, la mort, aparca. Però el que passa, els que som cristians, i altres que són creients d'altres religions, sabem que detrás d'aquesta mort, que ja en si és dura, sí, hi ha un panorama immens, no? I que estem convençuts que tinc l'esperança de que després ve una cosa molt millor, que nosaltres estem de pas aquí. Ens costa assumir-ho, però n'estem convençuts no perquè ho haguéssim vist, sinó perquè ho ha dit Crist i perquè el que ell diu, tota seguretat és real.
Cel, infern, judici i glòria.
Les postrimeries que no en parla ningú i que cal tornar-ne a parlar. Mira, jo ja soc gran, i quan jo era menut, fa 60-70 anys, se'n parlava totes hores. Això era una cosa errònia, perquè a vegades la pedagogia de la religió i de la fe, sí, era de mi dirigida a la por. Digo, cuidado, que hasta un xiquet que feia una mica de
el càstig, de, el càstig.
El càstig, ja, aniràs a l'infern, no? Un xiquet simplement que era una mica... que es movia massa.
Trapella, una mica trapella.
Una altra mica trapella, exacte. Això és una bestiesa, no? Però ara hem passat a l'altre extrem, allò del pèndol. L'estem contrari de que no en parla ningú. Fa anys que molta gent no haurà sentit ni a la seva pròpia església parlar del cel, i no diguem de l'infern. L'infern ja fa moltíssims anys que no en sentim parlar. I no cal estar-ne parlant tot hora, però l'infern existeix i cal recordar-ho, que hi ha premi càstig, que tenim judici després de la mort. I això hi ha que tindre la valentia altra vegada, tornar-ho a dir, recordar-ho de tant en tant, no vol dir, ja dic, que hagi de ser tot hora, però dir-ho, cal fer-ho, perquè això també és molt pedagògic i és molt important, perquè sabem què és el que anem a fer, on anem i per què estem aquí, no?
Molt interessant. Tu planteges aquestes converses, com tu por aquí, no? o tu por aquí, en el llibre. Quines converses et vindrien especialment de gust? Perquè un somni que tens, que realment m'ha cridat l'atenció, és contemplar les abraçades, atenció, entre els que van combatre en diferents bàndols a la Guerra Civil Espanyola.
Sí, sí. Mira, ara que tenim tant de memòria històrica, que tornem a fer enfrontaments d'uns i els altres, jo, que he treballat molt llibres d'això, molts llibres d'història, sobre això, veure aquesta trobada de germans en lloc de persones enfrontades, no? I parlo d'algunes persones, la passionària, m'agradaria veure-la. Jo la vaig conèixer, la passionària.
La vas conèixer?
Sí, sí, inclús la vaig entrevistar, no per premsa, sinó per quan feia un llibre sobre els maquis, em va rebre el seu despatx a Madrid, sí, quan la seu del Partit Comunista estava al carrer Santíssima Trinitat, gràcies, no? Estava allà i em va rebre, i molt amablement, i vam estar parlant molt rato, i el que passa, parlàvem dels maquis i coses d'història, no? Però, per exemple, ella, o inclús aquí, un català, el Guti, que alguns han conegut, el Antoni Gutiérrez Díaz...
Perquè jo m'havia anat al jugador del Madrid, i que aquest encara no...
No, en aquest cas era el Guti d'aquí, que havia sigut el màxim dirigent, sí, del PSUC. O molts altres, no? Per exemple, una persona també de la Guerra Civil o dels maquis, que jo he treballat molt, doncs aquesta gent, o perquè els que van jutjar als republicans, els jutges que van portar a la mort a molta gent, també. Uh-huh. Com és que condenàveu per poca cosa a tanta gent, no?
Ja per acabar, perquè se'ns escapa el temps, Daniel, tot i que aquestes converses a mi m'enganxen molt amb tu. Tu has dit al principi de la conversa, bueno, jo si entro al cel serà... No pels meus mèrits, has dit, no pels meus mèrits. Per què, llavors?
Bueno, anem a veure. Déu vol que nosaltres, allò, a Dios rogando con el mazo dando. Sí. Però sabem que a Dios rogando, la part de Déu és la part grossa. Perquè, primerament, perquè no podem fer res sense la seva gràcia. És a dir, encara que fessem coses bones, és gràcies a ell, diguem-hi, no? I a part d'això, si fem coses, si fem una mica, posem una miqueta d'esforç, és que per arribar a aquest nivell no seria mai possible les forces humanes. Per tant, la part grossa, quasi tota la posa ell. És gràcia de Déu. No és ni jo ni ningú, no és que sigui una cosa personal. Ningú pot arribar si no és perquè la misericòrdia de Déu i aquesta palanca que ens dona, no?
Converses amb Daniel Arasa, que també ens fan passar una estona fantàstica. Daniel, periodista, doctor en Humanitats, Ciències Socials, enginyer tècnic, ha fet moltíssimes coses en la seva vida i ara, com a darrera, ara em deia abans d'entrar en micro, no podem parar, no podem parar de fer coses, en el seu cas és que ho porta doncs, a rajatabla. Aquell llibre que ha sortit ara mateix, Ediciones Carena, Daniel Arasa, Tu por aquí, i té un subtítol, Conversaciones en el cielo. Jo l'he estat llegint i realment val molt la pena, us el recomano, el podeu trobar fàcilment. Daniel, mil gràcies.
Moltes gràcies, Rafael, i moltes gràcies a Radio Estel.
Doncs moltes gràcies a tu. Pausa i canviem de terç, anem cap a Sitges.